El gall del monestir.
Obrim la tertúlia del Gall del Monestir en companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa,
hola,
bon dia. Domènec Miquel, bon dia.
Bon dia.
Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia.
Tertúlia al complet. Aquí tots a taula per intentar compartir...
A taula per parlar.
Per parlar.
Sí, com a mínim.
Bueno, de moment aigua per si us pica una mica la gola.
Heu afegit un timbre aquí? Això és per tallar les intervencions?
Això és una resta del programa d'ahir a la nit.
Ah.
Però si voleu, per les vostres intervencions, i us fa gràcia tocar...
Demanar
torn, si voleu demanar torn.
La moderadora i la nostra moderació.
No, la veritat és que ho portem molt bé.
Jo crec que sí.
Ho portem molt bé. Avui el Domènec Miquel ve carregat amb un munt de feina que no sé quant de temps els hi costa preparar tot això. Estic parlant de la nova publicació del Gausac. Ara li preguntava cada quan surt, no sé.
Teòricament cada any, però diguem-ne és una mica allò quan podem, però bueno, sí.
I en aquesta última publicació, què és el que presenteu?
Tots els oients saben que és Gausac i això?
Gausac és la publicació, no sé si dir-li revista,
sí,
publicació, que presenta el grup d'estudis locals de la ciutat, i bueno, Domènec Miquel ens en pot parlar i fer 5 cèntims d'aquest treball, de l'últim número.
No, bàsicament hi ha tres estudis, diguéssim. Bueno, la revista sempre està formada per unes determinades seccions. A la secció d'estudis hi ha un treball de l'Imma Poyo sobre el Pep Codó, bastant extens. És la primera vegada que se li fa una mica, diguéssim, d'estudi en sèrio en el Pep Codó, perquè no existia. Després hi ha un altre que és el Premi Joan Auladell de Recerca de Batxillerat de l'any passat, que era sobre els ocells a Sant Cugat, que està molt bé, que el van fer 4 alumnes, i és un treball que està molt bé. Van agafar 3 zones diferents de Sant Cugat i van establir, van fer comptatges d'ocells en diferents èpoques i tot plegat i això. I els escolta la seva hipòtesi de que com més natural és el bosc, diguéssim, més ocells hi han d'haver-hi, doncs resulta que no, que com més parc urbà és el bosc, doncs més ocells hi han, perquè clar, la gent els hi porta menjar i per tant doncs hi han més ocells.
I surten les cotorres en aquest estudi?
I surten les cotorres, evidentment, sí.
Perquè em sembla que han tornat.
I surten les cotorres. I després hi ha la tesi doctoral del Germán, que l'ha reconvertit una mica en 3 articles i de més, que és una cosa una mica complicada, perquè parla sobre agroecologia a partir de les experiències dels horts urbans en els instituts i aquestes coses, però sobretot com es fa la transmissió del coneixement. I llavors és una tesi una mica espesseta, però bueno, que jo penso que és un tipus de treball que valia la pena de donar a conèixer i que tindrà més continuïtat. De fet, sobre horts urbans horts escolars hi havien publicat un parell d'articles més, i ara doncs aquest és potser el que el vesteix, diguem, de teoria.
Però aquesta vegada també heu presentat els dossiers de Sant Cugat.
Sí, hem presentat els dossiers de Sant Cugat, que no els tenim impresos, per problemes d'aquells d'impremta. De fet, allò a correcuita vaig aconseguir fer-ne un, no en l'impremta, sinó en un altre lloc. Això és un altre tipus de publicació, que tampoc, al final, aquest primer dossier no és el que havia de ser, però bueno, és igual. Aquest dossier, diguéssim, és sobre aspectes de l'edat moderna a Sant Cugat, que és una de les grans mancances que tenim. Coneixem coses medievals i coneixem coses contemporànies, però molt poques coses de l'edat moderna. Llavors, hem aconseguit aconseguit fer el Jordi Casas tot un treball sobre la hisenda municipal a Sant Cugat a l'edat moderna. Ja sé, últimament li ha agafat fort això de la hisenda municipal. Després hi ha un treball meu que és per culpa del Mikimoto, vull dir que vaig fer aquest treball. Perquè...
I això per què?
Sí, perquè aquest senyor, si en recordeu, era el comissari del Trist Centenari, va venir a la sala capitular davant de les autoritats i de més, va explicar que Sant Cugat era una merda de població, que havia quedat al marge de la guerra, però que, bueno, que una nit havien passat uns soldats i havien fet nit a Sant Cugat, no? Llavors, jo faig 12 biografies de personatges de Sant Cugat que tenen que veure amb la guerra i la immediata postguerra i de més, no? Per exemple, hi ha dos abats. Un és el que va ser l'ambaixador que va anar a buscar Felip V a Lleida i el va portar fins a Barcelona. L'altre era el president de la Generalitat que va presidir la Junta de Braços on es va decidir la resistència. Després, per exemple, hi ha el Francesc Santa Cruz, pare i fill. El Francesc Santa Cruz és el que fa aquell gravat del Barcelona Parents, que és el gravat aquell que surt en el Victus, etcètera, que d'això. Aquest senyor, diguéssim, doncs el Santa Cruz pare es va casar amb la filla del fuster de baix i, per tant, diguéssim, el net, que és el que fa el gravat aquest, es diu Santa Cruz de Gener, diguéssim, un cognom ben santcugatenc, que a més en la junta aquesta hi havia un altre que es deia Santa Cruz i Llunell, que hi ha tota una sèrie de relacions d'aquest tipus així, que després, per exemple, hi havia un senyor que es deia Trullàs, que va ser el subcomissari del cadastre en el Vallès, que tenia, diguéssim, doncs una masia aquí a Sant Cugat. Hi havia el Jeroni Sallarès, que també tenia una altra masia, diguéssim, aquí a Sant Cugat, que va ser administrador de la ciutat de Barcelona primer i després regidor perpetu per la banda, diguéssim, de Felip V. Molt borbònic, ja veus, diguéssim, més aviat. Ara, tots aquests eren barcelonins que havien vingut aquí, no? I després agafo uns personatges, diguéssim, doncs, més locals i tot plegat. La Viu de Mas, com a exemple, diguéssim, d'aquesta gent que no pot pagar, vull dir que no, esclar, vull dir, davant dels quinzenals i el tio que d'assa no pot pagar i acaba doncs havent-se de vendre les terres i aquestes coses. I la part final hem reconstruït el personal polític. I aleshores, diguéssim, aquí són taules només amb noms. Mira, comencem el 1562 fins al 1718. Hi ha els noms dels batlles, dels regidors, dels jurats que hem trobat, etc. Ja veieu que hi ha molts quadres encara, diguéssim, que són en blanc, perquè no és fàcil trobar aquest personal. No hi ha una font immediata que puguis anar-lo trobant, sinó que et van sortint i llavors quan vas sortint, diguéssim, tu vas omplint caselles. No?
És una feina d'investigació...
No, però quants habitants tenia Sant Cugat? O sigui, era com a ciutat o com a poble o el que sigui, era important dins de Catalunya?
Va arribar als 1.100.
Que és una bona concentració, diguem.
Sí. Sí.
De fet, jo crec que el Mikimoto us va picar, perquè com que ell em sembla que és de Rubí...
No, és de Sabadell.
Ah, és de Sabadell. És pitjor encara. És de Sabadell. Pitjor encara.
Molt bé, ja...
És allò que dius, no ho sé, si tu vas amb una població a fer un discurs i demés...
El va picar, sí.
Com a mínim, diguéssim, pregunta, no? Vull dir, si tu no en saps, pregunta amb algú que en sàpiga.
Com a resultat tenim aquests treballs que ens comentava ara el Domènec Miquel. Per cert, teniu gossos?
Sí.
Jo sí.
Teniu gossos?
Sí.
No, dos.
Sí, dos.
Maria i Pasqual.
Ara ja no m'he tingut.
Ho dic perquè dilluns l'equip de govern portarà a aprovació la nova ordenança de tinença d'animals. Jo no sé si teniu vosaltres algun problema amb veïns, per exemple.
De soroll o de caques?
No, jo crec de en general, de la convivència.
Jo vaig tenir un problema amb un veí que li molestava. Tenia un gos que de tant en tant bordava, però el meu gos està sempre dintre casa. I un dia em va venir a trucar, que eren les dues del migdia, i que ell quería hacer la siesta i le molestava el perro. I resulta que és holandès, és un aviador holandès. I va anar el meu fill i una mica més i li trenca la cara.
Ah, el teu fill?
No.
El
meu fill, l'home aquell, li va dir que si tornava a venir a molestar la seva mare, no sé què li faria, i no ha tornat mai més a la vida.
Jo també tenia uns veïns i també em passa exacte. El gos està fora normalment, però a la nit està tancat a casa. Però a les 11, doncs a les 10, potser estava fora. I de seguida ens trucava per telèfon, escolta, i que no sé què, bueno, ja es va passar, suposo. Però realment no sé el que diu la reglamentació aquesta que s'ha exposat en el d'allò. Però penso, primera, que el gos és un animal més aviat carinyós, jo crec que té una simbiosi amb l'home.
Molt carinyós.
De fa 300.000 anys amb tot el d'allò, que han fet un caça i l'altre s'ho menja i no sé què, i són d'allò. I després, si hi ha algun problema hi ha amb els gossos, no és amb els gossos, és amb els amos dels gossos. Jo crec sempre que és un problema de l'educació dels que porten, dels que tenen gossos, i has de tenir aquest mirament. Jo en aquest gos que abordava, era un labrador, li vaig comprar un collar que cada cop que abordava tenia com un sensor i feia... I li feia, no, li feia com un...
Sí. Com un soroll. Com una descàrrega.
No, però d'aire. Ah. I el tio es quedava parat.
Un avís. No sabia per on venien els trets.
I deixava d'abordar. Però bueno, dit això, vull dir que tots hem de fer els possibles de que la convivència amb els animals sigui...
Home, jo, de fet, a mi, que vinc en una planta baixa, molesten més les motos que passen i els cotxes fent molt soroll a no sé quines hores de la nit, o la gent que surt del barri i es posa a xerrar a la porta de casa,
per exemple,
que no pas els animals s'hi borden, vull dir...
Ara, això és si t'agraden els animals, perquè, clar, si a tu et fa repelús, jo sempre penso, hi ha gent que els gossos li fan un repelús. Clar, jo penso, hi ha animals de companyia que poden ser... Hi ha gent que té una serp d'animal de companyia. Si em veig una serp...
Sí, hi ha coses molt rares.
Sí, però si em veig una serp passejant pel carrer, ja em poden dir que no fa res, que no
si
fa res.
Si va lligada...
Tot i que vagi lligada, a mi em fa un cert repelús, no ho sé. No ho sé, i de totes maneres, quan acabis això del d'allò, l'altre dia sortint de l'assaig em vaig trobar davant de la pizzeria aquesta que hi ha aquí un porc senglar, però un senyor porc senglar, a les 11 de la nit, o a un quart de 12 de la nit que sortíem
tindria ganes de sopar.
Que sortíem de la Casa de Cultura. Sí, però passejava tan tranquil i venien cotxes en contra i dic, això acabarà com a la Índia amb les vaques passejant pel carrer, jo no ho sé, però em fa més basarda. No em fan cap pols pels senglars, però em fan més basarda que un gos.
Però no borden.
No, a mi em preocupa, doncs a mi la convivència aquesta s'ha multiplicat molt, i la presència de gossos està multiplicat. Tothom té el gos a casa, jo no, perquè no, tampoc n'havíem tingut a casa de pagès, però era un animal que...
Rondava per la casa, diguem.
Sí. Però a mi sí que em preocupa encara el tema de la neteja, i això no hi ha manera de que la gent doncs sigui tan disciplinada amb les caques, i si no són les del carrer encara una mica, però pujant, per exemple, cap a Can Colomer, al costat dels pins, és tot allò, totes són cagarades, que la gent els deixa passar al costat de la vorera, i allò és que fa fàstic.
No, però això és el que diu el Pasqual, és el culpa de l'amo del gos.
Sí, 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 home, està clar, no? El problema aquest és...
I tot i això diria que és molt probable que hi hagi només un percentatge, dic un 10% de senyors que no es comporten cívicament.
Però ni l'agafen els amos, gent... ni l'agafen els netejadors, diguem-ne, de...
Però jo veig molta gent passejant gossos amb la bosseta,
Sí. Almenys sí, com... sí, sí, sí.
Que hi hagi uns quants que encara no han arribat en aquesta cultura, perquè a mi em va costar arribar en aquesta cultura, de dir, hòstia, has d'agafar la caca, com deien, temperatura, per fetor i per el que tu vulguis. Però arribes i dius, home, és normal. Però fins que la gent no arribin tots a amarar-se d'aquesta cultura, doncs hem de suportar encara així. Però a veure, digues.
Mira, us explico. En aquesta nova ordenança, diguem que se centra com a principal novetat en el tema de l'establiment de zones. Allò de si es poden passejar sueltos, amb corretja... això ho deixarà ben establert. I a més, el reglament també regularà l'accés dels animals al transport públic i als establiments de concurrència pública.
I què? Però regularà què vol dir? Que els deixarà anar? És dir, jo no m'agrada, vull dir, trobar un gos al tren o...
Mira, a l'espai públic...
O al metro, això, no m'agrada, ho sento.
A l'espai públic diu, els espais tancats espais tancats on els gossos podran socialitzar-se i anar deslligats. O sigui, hi ha llocs tancats que ja coneixem, hi ha diversos a la ciutat, allà poden anar deslligats. Espais oberts.
Tancats, què vol dir tancats?
Amb tanca.
Bar, una tanca. Bar, una biblioteca, una llibreria.
No. Són espais, diguéssim, per exemple, aquí
espais
no,
lliures.
Per comptes de parcs infantils.
Aleshores, diguéssim, es posen unes valles, llavors hi ha un espai ballat i dins
perquè abans en deien el pipicant.
Exacte. Es deia el pipicant.
Això. Després diu, espais oberts, principalment parcs i jardins, amb horari limitat. O sigui, hi haurà un horari on els gossos podran circular lliurement, a hores concretes.
Però no diu quin horari.
De moment no està marcat. Ja. De moment no està marcat. Però hi haurà un horari que permetrà doncs, que els gossos en aquests espais lliures, espais oberts, campi. Puguin anar sense corretja, sempre i quan hi siguin els seus amos i tinguin cura del que estan fent els seus animals. Ja. Espais oberts allunyats de la ciutat sense limitació d'horari. Si tu te'n vas al turó de Can Mates, sí, per exemple, amb el gos, el podràs portar deslligat.
Sí, però no Collserola, sí.
No Collserola.
No, Collserola no, perquè és parc natural. I els parcs naturals no poden anar els gossos deslligats. Han d'anar tots lligats.
Després també explica aquesta ordenança que permetrà l'ús de transport públic als animals si van amb corretja. Que això... siguin nets i educats.
Aquí ho controlarà, això? Sí. Perquè aquí hi ha un problema seriós. Jo me'n recordo que quan vam fer reglaments d'aquests en l'Ajuntament que jo treballava, la policia es negava a controlar-ho.
D'entrada han d'estar censats,
la seva feina era una altra.
D'entrada han d'estar censats a l'Ajuntament i han de portar xip.
Jo, per exemple, en els espais...
l'Ajuntament ha de resoldre que el xip que et posa el veterinari ha de poder-se llegir també amb el xip que et diu que et posarà l'Ajuntament, perquè no es poden llegir els xips de l'escola de veterinari i els xips dels ajuntaments, no estan creuades les dades. Yeah.
Jo, per exemple, en una ciutat com la nostra, que hi ha molt d'espai verd i molta gespa, tu agafes una criatura i vas a jugar, tu no pots estirar-te la gespa perquè hi pot haver merda per tot arreu.
Sí.
És a dir, i això, dius, per qui és la gespa? Per tothom. I doncs, si és per tothom, escolta, doncs que també els hi demanen que pleguin les caques de quan van a la gespa, no només quan es passegen pels carrers. I això és un problema, ho sento.
Jo volia fer tres reflexions. Una, a favor dels gossos, perquè els gossos fan molta companyia. O sigui, hi ha molta gent sola, que la seva d'allò és el gos. I és el que els... tenen l'obligació de baixar, em refereixo ara més aviat a gent gran, tenen l'obligació de baixar-los a passejar. Evita que parlin sols, vull dir, ja parlen amb el gos,
sí.
I els hi fa molta companyia.
Però no només companyia, també hem de pensar que ajuden avui a moltes teràpies a persones, nens... moltes vegades que tenen dificultats.
Tot això que estaves dient, suposo que els gossos pigall sobradament en poden...
Home, això ja estava contemplat.
Ja està contemplat. Mm. La segona reflexió que volia dir era, clar, hi ha gossos que me'ls veig amb unes persones molt ancianes i és que aquell gos mai ha pogut passar dels 2 km/h perquè te'ls veus la gent arrossegant els peus, el gosset lligat allà, i dius, aquest gos sap el que és córrer, perquè aquest tio no sap que ha nascut per córrer. Jo crec que se li acabarà atrofiant l'aparell locomotiu. I clar, jo crec que sí que necessiten algun moment, clar, si els jocs perquè els pipicants, que dèiem amb la Maria, estan molt lluny, aquella persona ja no arriba fins al pipicant, i el pobre gos es queda allà, i l'únic que pot bellugar amb certa soltura és la cua. I la tercera cosa que volia dir és el que deia la Maria de la policia. Tot aquest reglament només es fa, o crec que només es fa, a la policia tu li pots dir, escolta, vigili això, jo necessito una ordenança, perquè si no, jo no em vull ficar en una escarxofera que no sàpigui ni de què va. Llavors, moltes coses d'aquestes, en el moment, si tu li dius a la policia, per què no mireu no sé què, no sé què, l'ordenança. Ara, a la que surtin a les ordenances, sí que llavors crec que els agents de policia tenen obligació de fer-la complir. Crec.
Sí. Hi ha una altra qüestió, també, i ho dic perquè jo això ho he patit, diguéssim, molt, molt directament. són aquestes parelles joves que per comptes de tenir un fill tenen un gos.
Sí. Educa molt, això. Sí. No, no és broma, jo el primer que vaig tenir quan em vaig casar, al cap de 2 mesos, no vaig fer pasques abans d'arran, va ser un gos. I tenir un gos em va ensenyar a com havia d'educar els nanos, perquè s'ha de ser molt coherent.
Vas fer les pràctiques amb el gos, no?
Exacte.
Però, per exemple, diguéssim, nosaltres hem tingut molt de temps, diguéssim, un gos que quan s'anaven els seus amos, doncs es posava a plorar.
Sí.
Home.
I esclar, vull dir, hosti, tu estàs treballant allà a l'ordinador i tens a la paret de darrere un gos que està plorant...
I tot el dia són dius, tot el dia.
Vull dir, esclar, arriba un moment en què no saps si anar a estrangular el gos o anar a estrangular l'amo, no?
I què fas, llavors?
Bueno, doncs emprenyar-te amb el veí, dir-li, el veí t'assegura que no, i dius, bueno, doncs vine tu un dia a casa, diguéssim, deixa el gos, vine a casa i ho sentiràs. Clar... És perquè és un problema.
És un problema.
És això que dius, és el tema aquest de l'educació dels gossos.
És un animal de companyia i no el pots deixar sol.
També és veritat.
No el pots deixar sol, a menys que estigui en un jardí o com a temps a casa teva, que dius, el deixes anar pel pati i fa...
Feliç.
T'he de dir que el que dèiem abans dels veïns, la majoria dels meus veïns estan encantats de la vida que el gos, quan es para una furgoneta davant de casa, li borda sempre la furgoneta, perquè em diuen no, és que així se n'adonen que aquí hi ha algú que controla.
Sí, és veritat.
Algun apunt més sobre el tema? Si no, canviem.
Canviem.
Dissabte, qui va a la manifestació?
Jo no.
Jo sí.
Josep Maria?
Sí.
Tu sí?
Sí, jo i la meva dona.
I vas anar al concert?
Fills, sí, també.
També vas anar al concert, sí. O sigui que faràs el ple.
Sí.
Jo t'he de dir que després de la Segona Guerra Mundial, jo ja tinc uns anys...
Ui, però dit així també sembla...
Vaig tenir vivint a casa meva una nena refugiada jueva, austríaca.
Sí.
I llavors es va fer una gran campanya i van venir molts nens alemanys i austríacs.
Però de quina època estem parlant?
Estem parlant de l'any 48.
Sí, jo fins als 50.
48 fins als 50. Jo em sembla que es va estar 2 o 3 anys. I t'he de dir, fins a l'any passat, que suposo que es deu haver mort i ara estava vivint a Chicago, m'ha estat escrivint cada any.
I era jovenet.
Jo tenia 7 anys i la nena en tenia 2 més que jo.
Per això, eren gent jovenets.
Eren gent que els pares i la família havien mort en camps de concentració jueus, i t'he de dir que llavors es va fer una gran campanya. Jo no recordo ni que s'hi fiqués l'Estat, ni que s'hi fiqués... No tinc ni idea de qui s'hi va ficar, però sí que s'hi va ficar l'Església, em penso. Va, almenys nosaltres la vam anar a buscar a l'Església del Sant Esprit de Terrassa.
Jo penso que com a sensibilització i com a crit, doncs, de solidaritat per part de la població i de la ciutadania és molt important. No sé l'eficiència que pot tenir, però així com per la guerra a l'Iraq, doncs, vam sortir, algun efecte va tenir, doncs, la protesta i la revolta de la ciutadania, en aquest cas, doncs, la passivitat que hi ha per part dels estats i per part del govern espanyol, i d'aquí jo no sé la capacitat que té la Generalitat o els ajuntaments, doncs, de fer alguna cosa més enllà del que li puguin permetre les normatives internacionals. Però jo penso que el crit de dir, escolta, aquí hi ha un drama i l'hem patit com a país en el moment, doncs, de la Guerra Civil, per exemple, i ara hi torna a haver, no pot ser que ens ho mirem així, doncs, amb les imatges que ens arriben i amb la situació i a l'entorn d'aquesta gent, que ens ho mirem així, doncs, com a purs espectadors. Hem de demanar que s'hi faci alguna cosa, és un crit de solidaritat i de...
Demanar o exigir?
Bueno, no sé on t'arriba l'exigència, no? Diguem, totes les coses dins la ciutadania es deixa sentir, es fa sentir, demana, doncs, que es prenguin mesures. La gent explica la seva disponibilitat, doncs, per donar un cop de mà en aquesta situació, i llavors es correspon, doncs, a les autoritats, doncs, que això ho tradueixin en mesures, i ho tradueixin en mesures...
Però la mesura ja es havia d'haver pres fa 5 anys, quan, no, o fa més anys, perquè de guerres n'hi ha contínuament, n'hi ha a l'Àsia, n'hi ha a l'Àfrica, n'hi ha a tot arreu, i no s'aturen. Vull dir, per què se n'ha d'anar la gent del seu país si el seu país pogués viure en pau i felicitat?
Sí, sí, sí.
Vull dir,
sí, sí,
el drama és aquest.
Sí, 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 hi ha dos escenaris.
Ningú se'n vol anar de casa seva.
És a dir, com ajudem doncs, que aquests conflictes es resolguin perquè estan a l'origen doncs, del problema, però mentre això es resol, que va lent i tal, hi ha milers i milions de persones que estan doncs, a l'intempèrie, vull dir, que ho han perdut tot, que estan doncs, desnonats, amb famílies destrossades, amb nanos i criatures doncs, que es moren de misèria i de fam, i aquí ens ho mirem, és a dir, i en tot cas a Europa, diu, escolta, et donem diners, senyors de Turquia o de Grècia i tal, perquè els pareu, i no els deixeu sortir perquè a nosaltres ens faria basarda doncs, d'haver d'acollir aquesta gent. Home, doncs aquí hi ha una consciència doncs, que ens hauria de fer...
És la vergonya d'Europa, jo crec. És la vergonya d'Europa i penso que és un dels factors que acabaran o es cohesiona més Europa o es disgregarà per culpa d'aquest detall, perquè jo, penso, jo no em sento, quan hi ha d'allò, no em sento orgullós de ser europeu.
Però depèn, perquè tu, a veure, tu te'n vas a Suècia i tenen, des dels xilens que van marxar de Xile,
sí, sí.
Tenen milers de refugiats no, en aquell país.
Si no m'has de convèncer, si jo estic,
convençut. I el Líban en té més d'un milió, i és un país que ha estat en guerra contínuament. I, jo és que em sembla... Vols dir que volen venir a Espanya, aquesta gent?
Home, si els hi obres les portes, i tant que vindrien.
Mira, tinc els meus seriosos dubtes.
Bueno, tenen escolta, preferències, tenen prioritats.
Tinc els meus seriosos dubtes.
Tenen prioritats, però bueno, aquí es van posar unes xifres que els acolliríem i tal, aquí, allà i a tot arreu, eh? Vull dir, perquè Europa doncs, ha fet el mateix pràcticament tots els països, menys Alemanya potser, doncs, que ha sigut més generosa, per interessos també de futur i de dir que aquesta gent són mà d'obra més aviat qualificada, fins i tot diuen alguns, no?, que els podem integrar i a la llarga, d'aquí uns anys, els necessitarem com a mà d'obra doncs, aquí. Però aquí no hi ha aquests
plantejaments. El problema és que mentre hi hagi aquesta taxa d'atur, jo crec que hi ha alguna part de la població sí. nostra que...
Però no, el problema no és fàcil, eh? No, ha... no. Però...
Sí, però tu has de distingir sempre entre el que són els immigrants
el
i el que són els refugiats.
Dia, sí.
Els refugiats els ha d'acollir, s'ha acabat.
Sí, senyor,
vull dir,
sí,
a veure, o és que aquí ningú se'n recorda el que era el camp dels gelers.
Exacte.
Va, esclar,
ho recordem i anem i fem i després dius que ara ens tornem a trobar i nosaltres ja ens en rentem les mans. No, home, no. Però no deu ser fàcil perquè bueno, a nivell de declaracions tothom està predisposat i tothom sí, però no hi ha mesures efectives que això...
No, al contrari, que llavors tenen enteres que els diners que haurien d'anar pels refugiats llavors se'ls gasten en fer retorns d'immigrants africans, no? I dius, o sigui, és extraordinari, no? Aquest govern Rajoy és una cosa extraordinària,
sí, sí.
No?
Sí, sí.
És clar que sí, poden fer també el túnel de Totxa amb diners del corredor Mediterrani, vull dir...
Li deien el túnel de la Bruja.
El túnel de la Bruja.
A Madrid li deien el túnel de la Bruja, fa d'allò, aquell que unia les dues estacions, però clar, ara és el corredor Mediterrani que passa per Madrid, sí. Està clar.
Però jo penso que és important que hi hagi una crida, que el del concert aquest dia doncs era el que respirava allà, era doncs, d'una eufòria, d'unes ganes, la gent de complicitat amb la causa d'acollida. I això veus que és la societat civil organitzada, amb gent, doncs, això ho van muntar dos xicots el concert, doncs, després van anar tenint ajuda, s'hi va afegir doncs, el món de la cultura, etc. I acaba doncs, sent doncs, una demostració d'un poble doncs, que diu tu això no ens ho podem permetre, aquesta passivitat. I el dissabte jo penso que hi haurà molta gent al carrer a Barcelona.
I s'ha afegit, i a més li ha donat una empenta, al món de la política local amb aquesta compareixença que van fer algunes alcaldesses, la Núria Parlon, la de Colau, la Mercè Conesa...
Em sembla que era l'àrea metropolitana, no? Eren
sí,
alcaldes,
sí.
Alcaldes i regidors de l'àrea metropolitana.
Que s'han sumat a la crida perquè dissabte a Barcelona doncs, la manifestació sigui multitudinària. A banda d'això, avui veia aquesta portada, la portada de l'Ara, amb aquest principal titular...
Que parla...
Aquest. Que parla aquest, de la recepta de,
no
del, del Banc d'Espanya, ja, per això ho explico, que diu, la recepta del Banc d'Espanya, diu, treballar més anys i pla de pensions privat.
Bueno, això sempre ho diuen els bancs, ho han, jo tota la vida ho he sentit a dir.
Sí, però és que... perquè els plans de pensions els fan ells.
Bueno, però és que ja l'edat de jubilació ja es va allargar, que l'hem de continuar allargant encara una mica més.
Jo voldria saber què diuen no sé, els governs,
jo,
no només
el Banc
d'Espanya.
Jo em vaig jubilar als 69 anys i no passa res, diguéssim.
I als 70.
No passa res. Sí, si estàs bé i et trobes
encara,
bé.
Encara ets viu.
Home, clar, hi ha feines i feines.
Ah,
hi ha feines i feines.
No, però...
amb un botiguer no el faig jubilar als 65 anys. És evident.
Segurament no, però qui treballa a una fàbrica o qui fa una feina una mica més pesada...
segurament
s'ha li...
de jubilar per força perquè no tindrà feina.
Que és, tenim és un possible. Problema, que tenim un problema, és clar, és claríssim, des de que amb les aportacions de les, a la Seguretat Social de la gent que treballa no arriba per pagar pensions de gent que cada vegada viu més anys. Però la societat és la que ha d'aprendre de dir, escolta, aquí hi ha hagut una gent que ha dedicat i ha donat no només la feina, sinó també unes aportacions econòmiques al llarg de la seva vida laboral, que en el moment en què aquest senyor doncs, diu ja no puc o doncs, se li acaba la capacitat de poder doncs, guanyar-se la vida treballant, doncs que aquest senyor se li no se li compensi, se li retorni, d'alguna manera se li retorni el que ha portat durant la seva vida laboral. Ara, aquí a mi em fa gràcia això de dir pla de pensions privat. Hi va haver una campanya doncs, de pla de pensions i què va resultar? Que la gent, vaja, i això ho he viscut en pròpia carn, dir, tu agafes un raconet doncs, de pla de pensions i en el moment en què necessites aquest pla de pensions d'agafar-lo, et donen una clatellada d'impostos a la declaració de renda que dius, bueno, per això jo he fet un estalvi que després me'l prenen quan el necessito precisament. I, clar, diu, han protegit el pla de pensions quan el feies, quan feies el raconet, t'han desgravat, però després t'ho carreguen tot quan el necessites. I, home, això quin estímul és, això?
Jo crec que hi ha una altra cosa més greu amb això de les pensions i que ningú s'hi fica i que és molt greu. Jo tinc moltes amigues de la meva edat que no han treballat a la vida, que s'han quedat vídues i que el que cobrava el marit de pensió resulta que amb ella se'ls hi redueix a una dècima part. I tenen les mateixes despeses i tot, i es queden amb 4 euros per passar el mes. Això jo penso que és una injustícia, perquè...
Però sí. És diferent, Maria? Jo penso
ja
que...
us dic que és diferent.
És que diferent en el sentit de dir...
És una cosa que està passant...
Hi ha uns col·lectius que necessiten perquè no han treballat, perquè són autònoms, perquè ho han sigut autònoms, o no han pogut treballar perquè han fet doncs, les feines de casa, el que sigui. Però aquesta gent no ha aportat. Però és que aquí hi ha uns que han aportat
diners. Però és que el marit que s'ha mort sí que ha aportat.
Per ell.
Per ell i per la família.
No, per ell. No.
Ara, és un tema que jo crec que si trepitges al carrer i parles amb molta gent de més de 65 anys, dones, és un tema molt greu que està passant en aquests moments.
A veure, jo crec que vam crear un estat del benestar, perquè no sé si us en recordeu que el primer va ser el Girón de Velasco.
Sí, i tant.
El Girón de Velasco va
senyor
ser el que va crear
anava al ministeri amb la pistola
social.
Sobre la taula.
Fins a les hores.
El coneixem nosaltres, Pasqual, i no sé si els oients recorden d'aquests
anys. Alguns oients sí.
De fet, qui crea la seguretat social en aquest país es deia Francesc Moragues, i és el fundador de la Caixa, que part de ser diguéssim, fundador de la Caixa, va ser director general a Madrid i és el que va crear, diguéssim, la Seguretat Social a Madrid. Doncs això no ens en recordem, Abans, molt abans, diguéssim...
El Girón de Velasco va ser sobre els anys 50.
Sí, però això venia, diguéssim, sí, de la República i de temps abans de la República.
Però, a veure, segurament això no es va dir aplicar, perquè jo el que recordo és que...
aplicat poc.
Si plovia, els paletes no cobraven. Si estaven malalts, no sé què. Els iaios estaven a casa sempre vivint...
la caritat.
Posem-ho d'aquesta manera, o del carinyo que tinguessin els seus fills. Li tinguessin els seus fills. Per tant, ara es va crear l'estat del benestar, que ha anat i aquest estat del benestar resulta, en el moment actual, resulta insostenible. Un moment, he de fer un parèntesi. Resulta insostenible el benestar social per no rescatar uns bancs, perquè em fa la impressió que amb els 20.000 milions que ens vam gastar en Bankia, que ara s'està, no sé si trauràs el tema o no, però ara s'està d'allò, s'hagués pogut sufragar una bona part, no s'hagués hagut de ficar mà a la caixa del Pacto de Toledo. Per tant, però, clar, la realitat és la que és. Jo des de fa molts anys, potser fa 20 o 30, havia sentit que la jubilació havia de ser un terç l'empresa, un terç l'Estat i un terç el treballador. El treballador, vull dir, amb els plans de pensions, etc. Passa això que dius tu, Josep Maria, de que quan vas a, de moment et van, sembla que et vagin afavorint que facis els plans, però quan t'arriba la clatellada final, després de 10 anys o de no sé quants anys d'allò, i després també hi ha un enemic molt gran, que és la inflació. Que llavors tu t'havies assegurat per 6 milions de pessetes i ara quan ho veus amb euros dius, ostres, quina misèria m'ha tocat. Llavors, el que deia la presentadora, jo també diria que la pròpia societat, almenys la societat que jo he viscut, quan un paleta o un senyor que arregla la llum o el que vulguis es fa gran, els propis de la brigada ja li diuen, espera't tu, queda't a revisar el material o queda't a d'allò, espera't tu, no pugis que... Vull dir, la pròpia societat, amb una espècie de solidaritat humana o no sé de quina manera diu, ja intenta que la gent gran, o els que ells consideren més grans, no hagin d'afrontar feines que no puguin suportar. I li faciliten aquestes coses. És a dir, crec que la solidaritat social també és molt important. I el que deies de les vídues, que realment jo crec que aquest és un drama molt greu, perquè el Josep Maria deia, ho ha portat el treballador, sí, però a tu t'agradaria, dintre d'aquest benestar, que fos pel treballador i la viuda. No. Perquè moltes vegades, almenys en el meu cas, la preocupació no és la meva, és com quedarà la meva dona quan jo la peti. Per ara em cuida molt bé,
No sé si per no aquest
factor d'un càmera. I esperem que no la petis.
Però vull dir, quan li queda? I llavors queden uns sous miserables. I dius, bueno, mentre queden aquests sous miserables, quan ens costa un presoner a la presó? Perquè un presoner a la presó costa més de 15.000 euros l'any. Ja voldria una vídua poder cobrar 15.000 euros l'any. Llavors dius, escolta, tu, anem a ajustar totes les coses, a veure...
Tu trauries tots els presoners i els quartos
no.
Els
repartiries. Sí.
I quan ens costa...
I què fas amb els presoners? Els hi dones la llibertat.
I quan ens costa mantenir Ceuta i Melilla?
Sí,
deu ser la senyora que et cuida.
No.
Que et pica la cresta.
Ceuta i Melilla li costa a l'Estat una quantitat de milions increïble.
Hi ha moltes consideracions d'aquestes que agafes i dius, home, a mi em sembla que no sé què trauria.
Però és que la clau està en moltes d'aquestes coses i en el tema que parlem, en la gestió que es fa de...
Aquí hi ha un criteri.
La clau està...
És paguem les pensions amb les aportacions de la gent que treballa o i en aquesta aportació fem beneficiaris a tothom que té necessitat o no? És a dir, les vídues és un col·lectiu que la societat com a tal se hauria d'assumir, hauria de sortir això en els pressupostos generals de l'Estat, no amb l'aportació de la quota dels treballadors, vull dir, és un altre capítol aquest. I aquí hi hauria uns marges de maniobra doncs, que podria ser més sostenible.
Però tot i així, exacte, tot i així no sé si arribaria.
Sí, però és que a més hi ha un altre problema, és que tota aquesta gent, doncs, per exemple, els bancs, empreses doncs, que han començat a fer eros, i llavors han començat, diguéssim, a treure gent amb 55, amb 56 anys i això, no? I
que s'ha incrementat la gent.
I llavors, tota aquesta gent ha passat directament...
Pagant l'Estat,
Clar, sí, directament a la jubilació sense cap mena de possibilitat de trobar una altra feina per culpa de l'edat, no? Perquè és com si no, és que aquesta edat...
Amb una edat,
no,
diguéssim, amb capacitat de treballar el que vulguis.
Al contrari, i amb molta experiència. I amb molta experiència, no?
Però amb això... Jo li dono tota la raó a les paraules del Jordi Évole, ja que parlàveu ara fa una estona. És un problema d'incompetències.
Sí. I de voluntat.
Fonamentalment d'incompetències.
No és fàcil resoldre el tema de les pensions, jo ho entenc i em sembla bé, però passa... arriben a plantejar-se quasi que l'urgència perquè s'ha acabat la guardiola. I allò has dit tu, hem de continuar pagant perquè... Hi ha un altre element que penso que hem de tenir en compte. Pels polítics, els jubilats no són només uns que necessiten unes pensions i tal, sinó que són també votants, són també electors. I llavors sí. Es cuiden molt de mirar, de veure, de trobar la fórmula de no molestar, perquè aquesta gent se'ls pot girar en contra a l'hora de votar.
A França varen fer un partit de jubilats. No sé exacte, sí. A França varen fer un partit de jubilats que suposo que...
Com els hi va anar?
Sí. Ara... No ho sé, al final no me'l sé, només el començament. Jo et volia dir una cosa de totes maneres, efectivament, a 67 anys, tal, però és que ara arribem a 67 molt millor que abans, perquè abans els 50 ja tenen un anciano de 50, i ara perquè et diuen un anciano i t'ofens, dius, què coño, un anciano, nena, que aquí estoy jo, dic jo.
Nena.
Vull dir, sí, és que la gent viu amb molta més vitalitat en aquesta edat. Abans es tancaven les senyores vestides de negre a casa, no sé què, no sé quantos, i s'havia acabat. I ara als 67 anys encara van pidiendo guerra, tu, vull dir, jo crec que... no, a mi no...
Em fa molta gràcia perquè estic bé i en la cara del Domènec com dient, què m'expliques, Pasqual?
Que sí, que arribem a 67 anys.
Aquesta és la realitat que veu el Pasqual.
Sí, no, no, 67 anys arriba no? Molt bé, tu. Arribem que, molt bé, per tant, em dius la jubilació als 70.
Mirant-te tu, si em puguis...
Està en plena forma,
Està en plena forma.
Plena forma,
77. Jo no sé quina és la recepta que...
77.
77.
76 a Canàries.
Bueno, quan t'hi vagis allà... Doncs és curiós perquè, clar, ara estem parlant de pensions, sí. Pensant en el futur, en el que encara està per arribar, però és que el que tenim ara mateix en el present, i segons revela un estudi fet pel govern, és que la crisi continua elevant, ja arriba al 26% la bretxa salarial entre homes i dones. I resulta que la diferència de sou entre homes i dones és de 7.000 euros anuals, que són aquest 26%, però es torna a incidir amb el pes del treball domèstic, un treball que no està remunerat, un treball que suposaria 50.000 milions de riquesa si es comptés en el PIB. Sí. Una altra dada, les dones guanyarien 2.759 euros més a l'any si la cura de la llar i la família es fes de manera igualitària. Són dades d'aquest informe.
Jo aquests informes me'ls hauria de llegir molt acuradament, molt acuradament per veure d'on t'han tret les dades. Perquè no ho sé, no tinc coneixement per discutir-te'l...
El coneixement que jo tinc no és aquest.
Però discutim segons la nostra pròpia realitat, és a dir, a banda del que puguin ser aquestes dades...
La meva pròpia realitat és que jo he treballat tota la vida i he fet la feina de casa tota la vida, vull dir que llavors què hauria de cobrar, i he cobrat exactament igual que un home.
Jo hi he estat als convenis de FECSA, als convenis de l'Ajuntament, mai he vist oficial primero, mujer cobra menos, oficials d'esto. Això no és veritat. Les dones, pel fet específic, el cos específic d'allò, no crec que hi hagi cap conveni que posi, que discrimini entre el sou, si són homes o dones. No crec que hi hagi cap conveni. Potser les empreses més d'allò. Què passa? El que passa és que un tema social l'estem convertint en laboral. El tema social és el que estàs dient tu. Les dones, a l'haver-se d'estar a la llar, no fan hores extraordinàries, no poden tenir plena dedicació, no poden tenir...
No tenen plena dedicació a casa.
Perquè, exactament. Però és un tema social, no és un tema laboral. És un tema que la societat, com que està més o menys dit que les dones són les que tenen la llar, que espero que canviï, llavors aquestes persones no es poden presentar per una secretària de direcció que potser el director està fins a les 10 de la nit.
Però no és un tema laboral perquè...
És un tema social.
Però i no és un tema laboral? Estem comptant... Perquè és una feina.
No, però que el conveni, que és el que diu el Pasqual, no diferencia. Si ets mestre, cobres el mateix. Si ets home,
els funcionaris cobren el mateix.
I els de FECSA també, però, els d'aigües també, sí, i els de no sé quantos
però
també.
No podem negar que els quadres, entre cometes, directius predominen encara avui homes més que dones. I per tant, aquestes... com a càrrecs directius guanyen més. Vull dir,
I per què la discriminació... predominen més? Perquè tenen la dedicació completa. És un tema social.
Sí.
Si les dones poguessin treballar a full time en els d'allò, tindrien el mateix sou.
Més que si poguessin treballar, jo crec que és també, almenys jo, ara parlo per mi, voluntat de dedicar-te a el que t'agrada. I no dedicar-te 24 hores a la feina.
sacrificar... Bueno,
hi ha possibilitats. Però fixem-nos que avui, difícil és dir les parelles, avui les joves, tothom intenta mantenir l'activitat professional, home i dona.
Sí, senyor.
Entre altres coses, perquè un sol sou amb una família avui és difícil de tirar endavant. Sí, 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 necessiten segur. Els dos sous.
Sí.
I això què vol dir? Doncs que també que l'evolució que hi ha hagut doncs, ha fet que els sous dels homes han baixat perquè queden compensats amb l'afegit del sou de la dona. És a dir, que en el fons aquí hi ha hagut un repartiment i que necessiten tots dos anar a treballar per poder acabar de compensar l'ingrés familiar. I aquí estem en una situació i la dona té més dificultat en mantenir aquesta dedicació professional.
Però jo el que et vull dir és que aquí es disfressa com un tema laboral, com si el cost per hora, el cost específic per hora de les dones fos inferior. També és cert que hi ha llocs inferiors, dic senyores de la neteja possiblement o no sé què, a la que tenen més accés les dones que els homes. Però es vol disfressar el tema social amb un tema laboral. Això no és un tema laboral, és un tema social. Que totes que els homes i les dones siguin les que fan la llar d'allò, que tinguin la mateixa disponibilitat, que tinguin el mateix accés als estudis, que tinguin el que tu vulguis. Però no és un tema laboral, no és alhora a la dona li pago a 10 i a l'home li pago a 15. Això no és veritat. Jo em passa el que diu la Maria, m'agradaria estudiar molt bé aquests estudis per veure on falla, però els comentaris dels periòdics, després si vas llegint, te n'adones que és perquè per aquesta falta de plena dedicació de les dones. Tu cobres menys que un si fossis un tio?
No, jo pues no ja ho sé dir, jo cobro, em paguen per la feina que faig,
pues
ni
ja
més
està.
Ni menys.
Però seria igual que fossis tu que fos un... Home, clar... Vull dir, i això és així a tot arreu.
Suposo i espero.
No, tot arreu ben bé no, però bueno, sí.
Eh?
Tot arreu no.
A tot arreu no, és possible que amb una sí. botigueta del senyor que no sé què, si una dona la fa... Això jo no t'ho
discriminacions dic. Existeixen.
Sí. És qual, hi ha més segur. Secretàries sí. que secretaris.
Sí, senyor, sí, clar.
I les secretàries cobren menys, probablement, que el sí. responsable de secció de no sé què, no sé
què. Sí, que sí, que tenen accés a uns altres
senyors
llocs de treball.
Senyors i senyora, se'ns acaba el temps de la tertúlia. Moltíssimes gràcies, que passeu un bon cap de setmana. I fins la setmana que ve.
I el dissabte.
A la Mani.